Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa. Es deia Genís Puntjoan i Roure, però tothom el coneixia com el senyor Nisso. Nasqué a Calonge del Baix Empordà. Era un veritable metge de capçalera i un filàntrop. Un contemporani seu, Jaume Castelló, explica que amb la seva almoina va eixugar les llàgrimes de les famílies més necessitades de la vila i que el seu anhel era fundar cases benèfiques per a l'alberg de la classe pobra, per aixoplugar-se les malestrugues nits del cruel hivern i trobar-se un refugi, diu, en els últims dies de la seva amarga vida. Però diu també que desgraciadament no va trobar ressò i aporta la dada que Puntjoan va morir pobre. Durant la seva vida, relativament curta, 52 anys, el senyor Nisso va idear també molts projectes relacionats amb la millora de Calonge. Va projectar la portada d'aigües a la població, la irrigació dels camps de conreus del Pla, el disseny de la carretera de Llagostera a Palafrugell, la idea del ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Palamós. També va pronunciar diverses conferències científiques al Casino Obrer La Fraternitat. El senyor Nisso va morir fa 100 anys, però la gent del seu poble el continua recordant. La prova és que el passat dia 16 a Calonge es va celebrar un acte en honor seu i que el Teatre Fontova es va omplir de gom a gom. A la família Puntjoan hi ha metges, infermeres, psicòlegs, veterinaris. Era bonic com els besnets i quadrinets s'anaven cercant en un gran arbre genealògic elaborat per Neus Vall i Imma Font, besneta del senyor Nisso, que hi havia al mateix teatre. Després, tots es van retratar al costat d'una gran fotografia del metge i humanista. El doctor Jordi Casademont Pou, professor de la Universitat Autònoma, va oferir una conferència molt pedagògica sobre la història de l'ensenyament de la medicina a Catalunya. En aquests dies freds, on molts lluitem perquè ningú no dormi a la intempèrie, en aquests dies de família, en aquest temps que valorem tant el metge de família, la figura de Genís Puntjoan es manté viva i ha trobat ressò agraït en els seus descendents i en els calongins i calongines. Que tingueu una bona festa i una bona nit de Nadal.
Des de Ràdio Estel. Bon Nadal.
Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Avui, vigília de Nadal. La nit a les religions és el tema, el títol del calendari interreligiós 2018 que ja té a punt l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós. Al mateix Audir, al carrer Lledó número 11 de Barcelona, a través de la web audir.org i en la botiga online podeu adquirir aquest calendari enriquidor on se'ns mostren les principals festes de totes les religions presents a casa nostra. Una bona manera d'obrir-nos al diàleg i a la concòrdia entre tots els creients. Avui, en el programa, comptarem amb la presència de Moria Ferrús. Ens comentarà com viu el judaïsme aquests dies des de la diversitat i les seves pròpies festes. I en el testimoni comptarem amb la presència de Joan García, vicari per Espanya i Portugal del Patriarcat de Sèrbia. L'Església Ortodoxa, evidentment, també viu el Nadal, amb les diferències de calendari amb altres confessions cristianes. Això és el que us proposem. Us acompanyarem fins a 6:45. Salutacions al Mario Ramírez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
Estem a les portes del temps de Nadal per als cristians de les diferents creences, però volem acostar-nos avui, en aquest moment tan singular del calendari, al món del judaïsme. I és que cristians i jueus comparteixen un tronc comú, que no és altra cosa que l'Antic Testament, la llei, la Torà i moltes de les profecies recollides en aquest llibre. Ens acompanya per fer-ho Moria Ferrús, que és una de les membres de comunitats jueves a Catalunya. Moria Ferrús, bona tarda i benvinguda a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona tarda, Ignasi, gràcies per convidar-me novament.
Gràcies a vostè. Altres vegades hem comptat amb la seva presència, avui des de la distància telefònica, però des de la mateixa proximitat en el diàleg interreligiós. Com viu vostè, primer de tot, la seva fe individual i en comunitat? Ens ho pot comentar breument?
Doncs és interessant que facis aquesta apreciació d'individual i col·lectivament, perquè precisament el món jueu és una manera de viure la fe i la religiositat, de fet, d'una manera bastant col·lectiva. Tot i que des de casa podem fer la major part de la litúrgia, si cal, o podem estar sols, realment la llei jueva marca que per fer quasi bé qualsevol acte es necessita un minyan, que tradicionalment han estat 10 homes jueus majors d'edat i que avui en dia jo crec que estan al 2017 també hi podem comptar les dones com a membres d'aquestes 10 mínimes persones per començar qualsevol acte. I això ja et marca una vida comunitària, perquè com a mínim hem de ser 10. Crec que és interessant, no?, el fet de tenir aquest mínim de persones per començar a fer aquest o qualsevol acte.
Mm-hmm. Per tant, important la dimensió comunitària i compartida d'aquesta creença i d'aquesta pregària.
Exactament, tot i que també es pot fer de manera individual, però, per exemple, a les sinagogues doncs, hem de ser com a mínim 10 persones per començar a fer allò que vulguem fer.
I com són ara, Moria, les celebracions a les sinagogues?
Doncs mira, precisament em començaves parlant del Nadal, que és una festa que començarà la setmana que ve, i nosaltres ara estem celebrant la Hanukkah, la festa de la Hanukkah, que va començar dimarts passat i la continuarem celebrant durant 8 dies, o sigui fins demà. Fins dimecres continuarà tota la festa de Hanukkah. Vull dir que nosaltres també estem en plenes festes i celebracions.
Uh-huh. Doncs que hi hagi una bona celebració d'aquesta Hanukkah, desitgem, evidentment, avui als jueus. I altres festes jueves immediates que vostès tinguin ara, en els propers dies o en les properes setmanes?
En els propers dies i setmanes, ara estem acabant la festa de Hanukkah i ja ben bé fins a finals de gener, principis de febrer, no tindrem cap altra celebració, que serà la festa de Tu Bishvat, que és l'any nou dels arbres i de les plantes en general, que normalment doncs això és cap a finals de gener, principis de febrer, no sé exactament quan caurà aquest any, però és en aquesta època. I després ja la propera festa és la festa de Purim, que és la festa que es descriu al rotlle del llibre d'Ester, que tots coneixem.
Mm-hmm. Avui parlem amb Moria Ferrús, jueva, catalana també. Quines són les principals branques i comunitats jueves a Catalunya? Ens ho pot recordar, també?
Sí, tant. Avui en dia, Catalunya, principalment a Barcelona, que és on estan concentrades les comunitats jueves o la major comunitats jueves, doncs tenim una representació de tots els tipus de judaisme que existeixen avui en dia al món, des d'aquells més propers a la tradició fins a aquells que no s'hi apropen tant, des de les branques més ortodoxes fins a les branques més reformistes. En aquests moments a Barcelona hi ha 4 sinagogues constituïdes i cadascuna pertany a un moviment diferent, però el que ens uneix és doncs, la fi únic Déu i la tradició i la Torà i les festes i vull dir que entre nosaltres hi ha moltes més coses que ens uneixen que no pas que ens distancien.
Hi ha diferències, hi ha diversitat, però hi ha aquesta unitat davant del Déu Javé, que és el que lloen els jueus amb la llei i el tronc comú, que això existeix des de fa segles, oi? De fet, o sigui, no és una cosa nova, no és una novetat.
No, de fet, el mes d'octubre... Aquest any era a finals de setembre, vam celebrar el cap d'any i estem a l'any 5.770 i pico, 78, o sigui que estem ja, o sigui que portem un bagatge quasi bé de 6 mil·lennis de tradició jueva.
Mm-hmm. Bé, doncs tot desitjant bones festes, la que s'està acabant de celebrar ara i les properes que vinguin per als jueus, també li volem preguntar a Moria Ferrús què aporta el judaisme en el moment present en una societat com la catalana, que és diversa religiosament, també.
Jo crec que els valors fonamentals del judaisme han de ser valors, i són valors que han de ser aplicables absolutament a tothom. Per tant, el missatge que aporta el judaisme es podria veure en dues vessants. Amb una vessant universal, que és per absolutament tothom, i amb una vessant més particular, que seria més l'aproximació a la llei jueva. Per exemple, les lleis del que es menja o del que no es menja, o si es guarda o no es guarda Shabbat, o si es fa tal o tal altra festa. Això és una vessant més nacional, jueva, diguéssim. Però hi ha tota l'altra vessant que és internacional i que ha de ser universal, que és la descrita, sobretot en el llibre de la Torà, i que aquesta Torà és i ha de ser vàlida absolutament per tothom. Mm-hmm. Perquè si no fos vàlida per tothom, no podria dir-se tampoc Torà. No, la Torà ha de ser per tothom i és per tothom. I el missatge que aporta és també per tothom. És un missatge universal.
Hem començat aquesta primera part del programa Temps de Diàleg avui parlant del tronc comú que comparteixen cristians i jueus, i com que estem a punt de celebrar una festa molt cristiana com és el Nadal, o molt important per als cristians com és el Nadal, potser sí que m'agradaria que ens descrigués com va el diàleg entre jueus i cristians actualment. Sabem que existeix l'entesa judeocristiana a Catalunya i altres fòrums de diàleg, oi?
Sí. Existeix l'entesa cristiana, que pel que tinc entès està funcionant molt bé, ja que la copresidència que en aquests moments es té tant des de la part jueva com des de la part cristiana, doncs estan fent que funcioni magníficament. I d'altra banda, hi ha gent que treballem més pel diàleg intercultural i també interreligiós, però crec que és un bon moment, és un moment de canvi, i tots els moments de canvi també són potser moments de crisi. Totes les crisis són bones perquè s'ha de sortir d'aquesta crisi i, per tant, és un moment de posar-se a imaginar i de posar-se a crear. I crec que a partir d'ara sorgiran nous models, noves maneres de fer, noves maneres de relacionar-se a la ciutat de Barcelona, principalment amb aquest diàleg i amb aquesta entesa judeocristiana.
Que vagi molt bé el que és la vivència d'aquests dies que laboralment també per al món de l'ensenyament seran de vacances i aniran bé també per descansar i per pregar jueus i els creients de totes les religions, oi?
Exactament. De fet, ara que estem a la festa de Hanukkah, us celebrem cada nit encenent les llums de Hanukkah i jo convido a casa a tots aquells que són amics meus sense fer cap tipus de distinció entre si són musulmans, cristians o jueus. El fet és de conviure i de compartir allò que ens uneix i no centrar-nos en allò que ens separa.
Que aquesta llum que els cristians veuen en Jesús, però que tots els creients veuen d'alguna manera com la llum de la pau, de l'amistat, de la fraternitat, ens il·lumini i ens acompanyi a tots. Gràcies, Moria Ferrús. Bona tarda, bon Nadal i fins una altra.
Gràcies. Bon Nadal. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen. Temps de diàleg.
lèxic propi que ens apropa a les religions. Rinpoché, budisme. Rinpoché literalment significa grandiosament preciós. És un adjectiu propi del budisme tibetà que s'adjunta a un nom com a tractament honorífic per mestres altament qualificats. És un títol de reconeixement. Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
Estem a les portes del temps de Nadal. Són uns dies importants per als cristians. I els cristians són diversos i viuen també en clima de diàleg. Avui volem compartir uns minuts de testimoni amb el pare Joan García, que és el vicari per Espanya i Portugal del Patriarcat de Sèrbia. Ja fa anys que treballa per a diverses comunitats. Cada cap de setmana viatja i visita aquests grups que viuen la fe cristiana, en uns casos des de la seva vinculació i el seu origen serbi, i en altres perquè s'han sentit atrets o veuen una bona acollida en aquests grups i aquestes comunitats. Pare Joan García, bona tarda i bon Nadal. Benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona tarda, ben trobats i bon Nadal.
Bon Nadal. Com està? Com va tot?
Doncs diríem que, gràcies a Déu, les coses van bé. Tot i que estem vivint al vell mig d'uns temps una mica arreuxats.
Sí, complicats políticament. Ara no és el moment de parlar d'això, però evidentment les religions, i particularment les cristianes en aquest cas, són totes molt sensibles a aquest moment, certament. Bé, com viu el Nadal l'ortodòxia en general? Com viuen les esglésies ortodoxes el Nadal? Perquè d'entrada hi ha diferències de calendari. Moltes esglésies celebren pel seguiment d'un calendari més antic el 6 o el 7 de gener el Nadal. Altres s'han adaptat al 25 de desembre, demà.
Bé, la celebració del Nadal, la festa, és el punt d'inflexió de tot un període, que és el període, diguéssim, de preparació i tancament de postfesta, que va des de la festa del naixement de la Mare de Déu, la festa de la presentació al temple, el 9 de desembre, que és una festa marial de les més antiquíssimes que hi ha en l'orbe cristià, encara a temps de l'Església Indivisa, el Nadal, pròpiament dit, i que després anirà complementat per la festa de la Teofania, el 7 de gener, en calendari civil, i, finalment, la festa que aquí en diem de la Candelera, que és la presentació del nen al temple, doncs tanca el cicle de Nadal.
El 2 de febrer, també, coincideix el mateix dia.
Sí. Diríem que la festa de Nadal el que ve a actualitzar és l'encarnació de la segona persona, de la segona hipòstasi de la Trinitat en el món. I diríem que, des del punt de vista de nosaltres, els fidels, és l'actualització de l'Emmanuel profètic de l'Isaïes, que ha esperat llargament per Israel pel fet de lo que podríem dir la salvació del poble de Déu. I en aquest cas, diguéssim, que teològicament no hi ha, per dir-ho així, diferències sensibles en quant al contingut teològic, i el que pot haver-hi, doncs, són matisos en tant en quant als oficis. L'Església Ortodoxa té els seus propis, i en tant en quant al calendari no deixa de ser una cosa anecdòtica, però és important i que, en certa manera, afecta, per dir-ho així, una mica en els programes d'aquest període Nadal, perquè hi ha patriarcats com són el patriarcat de Rússia, el patriarcat de Geòrgia, el patriarcat de Sèrbia, entre altres, que celebren el calendari julià. I això fa que la data de Nadal es traspassi al 7 de gener. Per contrari, els grecs, els búlgars i altres esglésies, diguéssim, van adaptar el calendari gregorià i llavors celebren 24 nit i 25, com aquí.
Una cosa que vostè sempre ens diu és que, de fet, el dia és el mateix.
Sí.
Costa d'entendre, per això.
Bé, és que el decalatge que hi ha del càlcul del calendari sideral, per dir-ho així, el calendari civil des del julià a la correcció que va fer el gregorià, és a dir, quan més anys passa, més dies de diferència va guanyant. I actualment, en aquests moments, doncs, tenim pràcticament 13 dies de diferència.
13 dies de diferència, però per un mateix dia i sobretot per un mateix esdeveniment, que
sí,
és el naixement de Jesús, la segona persona de la Santíssima Trinitat en l'Encarnació, Déu amb nosaltres, moltes maneres, des de la nostra riquesa diversa, tenim d'esmentar aquest esdeveniment cristià. Ara bé, per a l'ortodòxia, és tan important el naixement com la teofania o el baptisme del Senyor, que els catòlics celebren el diumenge després de Reis, per cert, aquest any, el 7 de gener, i coincideix, no?
Sí, cada any coincideix el 6, és la Santa Teofania. Diríem que pel nom de diguéssim, de l'epifania, de la manifestació de Déu amb nosaltres, el dia de Nadal, no deixa de ser una festa íntima, en la qual, diguéssim, que és la revelació que es fa del naixement és per mitjà d'una estela als mags i d'un àngel en els pastors. I tot passa a la foscor de la nit, a prop d'una cova, però el dia de la Teofania és una manifestació de la Trinitat, on se sent la veu del Pare i la manifestació de l'Esperit Sant, és a dir, és una primícia de la realitat de la Santíssima Trinitat en el món creat, inserint-se en el món creat, que es fa a plena llum i per tothom. Per tant, la teofania és manifestació de Déu urbi et orbi, per dir-ho així, perquè, en certa manera, aquesta manifestació és, la prova, és l'assegurança. És el Déu mateix qui testimonia que aquest és el seu fill encarnat.
Per tant, de vegades...
De fet, és una... Si volguéssim fer un símil, aquestes dues festes serien les dues cares d'una mateixa moneda.
Mm-hmm. Avui ens acompanya Joan García, vicari per Espanya i Portugal del Patriarcat de Sèrbia. En el cas del Patriarcat, que vostè porta pastoralment a Espanya i Portugal, el Patriarcat de Sèrbia, com celebra el Nadal habitualment? Depèn d'algunes comunitats?
Bé, hi ha una... Tradicionalment, en tot el món cristià ortodoxa, hi ha el que anomenem la petita quaresma. És a dir, hi ha un període d'exactament 40 dies que són de preparació, i aquesta preparació comporta, doncs, un dejuni d'aliments i dejuni de món, i de tot allò que és necessari dejunar per espiritualitzar la persona i preparar-la per fer-la receptiva al misteri d'aquest Nadal. Diríem que correspon una miqueta en el que aquí a Occident va ser o és l'Advent.
Sí, l'Advent. El que passa és que són 4 diumenges, de vegades 3 setmanes i un dia, com el cas d'aquest any, a vegades són 4 setmanes, però en el cas de l'ortodoxia 40 dies, i amb una preparació més, amb més gestos...
Exactament, és una
quaresma.
És anomenada la petita quaresma.
Després ve l'altra quaresma, que també la celebren, és abans de la Pasqua, on també en l'ortodoxia hi ha, com segurament saben molts oients, diferències en el calendari amb l'Església Catòlica, tot i que alguns anys, cada cert temps, coincideix, no?, la Pasqua.
Depèn de la lluna. Depèn de la llunació.
Sí, sí. Bé, pare Joan García, un missatge de Nadal, potser ja per anar acabant aquesta conversa, en el que és el més profund tant del cristianisme oriental, de l'ortodòxia, com el que podria ser el Nadal com un element de diàleg ecumènic entre els cristians. Sabem que el Papa Francesc, el patriarca de Moscou, altres líders ortodoxos i també evangèlics protestants estan treballant molt perquè aquells principis que uneixen els cristians estiguin per sobre d'allò que han separat històricament les comunitats.
Jo diria que el millor missatge que hi ha de Nadal ens prové dels mateixos àngels, quan ells canten pau a la terra i glòria a Déu en els cels. És el que podríem dir. Nadal no deixa de ser un moment místic on la terra i el cel es fan un petó.
Molt bonica aquesta imatge que ens presenta Joan Garcia. I potser una última qüestió que m'agradaria que ens comentés, tot i que segur que si ho fes en profunditat duraria molta estona, però ni que sigui breument, com són els rituals de Nadal? Els que vostè celebrarà, tant els que celebren els ortodoxos aquesta nit i demà, com els que puguin celebrar el 7 de gener?
Normalment les celebracions, diguéssim, de Nadal comencen pràcticament 4 o 5 dies abans. En un sentit, diríem, bastant de lo que seria el típic on monàstic, és a dir, amb oficis, diguéssim, bastant intensos, de llarga duració, i que l'únic que la fita és preparar la persona per l'esdeveniment, diguéssim, de l'esdeveniment de l'infant Jesús. I això ve per l'assistència amb oficis que duren tota la nit, durant 2 o 3 dies abans, i finalment hi ha un ofici de les hores reials, que se'n diuen les grans complertes, que precedeixen la litúrgia de mitjanit de Nadal. Aleshores, podríem dir, són, com hi vinc de dir, són preses del tipicón, és a dir, de l'ordo monàstic, d'un ordo monàstic, són oficis de tot el dia i tota la nit que se succeeixen fins, per dir-ho així, arribar a la litúrgia, a la divina litúrgia del dia de Nadal.
El fet que les litúrgies de les esglésies ortodoxes siguin de vegades llargues, molt viscudes cerimonialment, amb vestimentes llargues, també amb aquesta imatge que tenim, no?, dels pastors ortodoxos, habitualment amb barbes llargues, tot això com ho expliquen avui en aquest món divers, a Occident especialment, on potser no estan tan acostumats?
Diríem que hi ha dos planos. Ja el primer és de que Occident a vegades xoca una mica, i dic xoca en el bon sentit i agradablement, és a dir, és un xoc estètic. Uh-huh. És com si, sobretot la gent gran, els hi recorda l'antic rite romà d'Occident, no? Uh-huh. Els antics rites. Diríem de que el segon pla, i més important que no és que l'estètic, és, diríem, la celebració mística. La celebració, és a dir, és el misticisme de la celebració.
Es busca, és a dir, la interioritat màxima.
La interioritat i la santificació total del temps i de l'espai.
Un plaer conversar uns minuts amb Joan Garcia, el pare Joan, també un home molt compromès amb el diàleg interreligiós, tant ecumènic entre cristians com de cristians amb altres religions, per exemple, forma part del grup de treball estable de religions, el GETER, i, vaja, coneix molt tota la realitat cristiana i no cristiana, religiosa en general, de casa nostra. Com vostè ha dit al principi, els creients de totes les religions es preocupen pel que passa al món, també pel que passa ara a Catalunya, i que tinguem tots un Nadal de pau i d'esperança, no?, i molt alegre.
Un missatge per Catalunya és que Déu no ens deixarà de la seva mà.
I és una certesa, oi, això?
Certesa, evident, és una evidència, això. Molt bé. Mai un pare deixa de la mà els seus fills. I en segon part, un sant Nadal per tothom.
Gràcies, igualment sant Nadal per a Joan Garcia, vicari per Espanya i Portugal del Patriarcat de Sèrbia. Adéu-siau.
Adéu-siau.
I ens acomiadem avui escoltant Rejoice, o Virgin Theodokos. És un tema ortodox amb música de Sergei Rachmaninov, interpretat per The Orthodox Singers Male Choir, dirigit per Georgi Shmimov. Amb aquesta cançó acomiadem avui el programa a les portes del Nadal. Fent nostre, també, amics oients, el desig d'un sant i joiós Nadal, ens acomiadem, com que avui és diumenge, hem estat amb vosaltres, però també és la vigília de Nadal. A 11:45 connectarem amb Montserrat per oferir-vos la missa del Gall. Que tingueu un sant i joiós Nadal, com dèiem. Bones festes. Nosaltres tornem diumenge vinent, a les portes del canvi d'any civil. 31 de desembre serem aquí a les 6 de la tarda. Salutacions del Mario Ramírez i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau, bon Nadal.